Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12 i 20 minuts. Avui dijous 10 de gener del 2019, hores d'ara amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Demà dijous, per tant, estarà amb nosaltres un advocat a l'espai de Gonzalo Advocats. També parlarem de salut i nutrició. Ho farem amb el Cristian Didier i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una, doncs, anirem al temps on parlem de neu, de gruixos, de pistes, d'activitats, a la neu en la Cope amb el David Velasco, per veure si realment, perquè clar, hi ha gent que et diu que no hi ha neu, hi ha gent que et diu que n'hi ha molta, hi ha gent que et diu que està nevant. Re, a la neu en la Cope. A partir de la una, allí ho tindreu clar. Gruixos, previsions, activitats, pistes, tot plegat. I, evidentment, parlarem de la previsió meteorològica, però nosaltres ho fem ara, pel que queda de dia i també de cara al cap al cap de setmana, no, que ja tenim ganes, no, de cara a demà, divendres. Demà sí que estarem a portes del cap de setmana. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat en general a les comarques de Lleida, menys al Pirineu, on continua ennuvolat, encara amb restes de neu, sobretot a la Vall d'Aran. Les temperatures baixen avui de manera notable al Pirineu, es donaran mínimes al final del dia i la màxima, com a molt, arribarà a marcar 8 graus a Lleida. A Tàrrega en tindrem 5, a Balaguer màximes de 7, a la Seu d'Urgell 4 graus i a Viella 3 sota 0. El vent al Pirineu bufarà de nord-oest, encara amb ratxes molt fortes de 80 km per hora. Demà divendres al Pirineu restaran alguns núvols ja sense precipitacions, a la resta cel més clar i serè, i les temperatures, les màximes, variaran poc, però les mínimes encara han de baixar més i ens deixaran glaçades fortes al Pirineu, amb avisos per mínimes molt baixes, de 4 sota 0 en punts de l'interior, al Pirineu 6 graus negatius i avisos fins i tot taronges a la Vall d'Aran, per mínimes aquesta matinada 10 graus negatius o fins i tot més. A la capital mateix, a Viella, la mínima marcarà 12 graus sota 0. A la Seu d'Urgell 9 graus sota 0. A Lleida, 5 graus negatius i a Balaguer i a Tàrrega, 6 també sota 0. El vent, però, demà ja bufarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem parlant de successos. Presó provisional sense fiança per al segon detingut per l'agressió sexual múltiple a una noia a la Seu d'Urgell. L'altre jove arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després que la víctima reconegués que no era un dels 6 autors dels tocaments. Fiscalia i les acusacions particulars sol·liciten prorrogar 2 anys més la presó provisional de l'acusat pel doble crim d'ASPA. La defensa demana la llibertat en considerar que no hi ha risc de fugida perquè ha de ser pare. 2 detinguts per 8 robatoris amb força a Lleida. Un d'ells, de 30 anys i amb nombrosos antecedents, ha ingressat a la presó. I els bombers ja donen per extingit l'incendi d'Arties a la Vall d'Aran, que ha cremat, com ja vam avançar ahir, 240 hectàrees de pastures. Dues unitats del cos han revisat la zona afectada durant el dia d'ahir per certificar que cap focus hagués revifat. I presenten el dossier de la candidatura perquè el turó de la Seu Vella de Lleida sigui patrimoni mundial de la UNESCO. L'Ajuntament de Lleida lliurarà dilluns les 946 planes a la consellera de Cultura i confien que Madrid el triï a la primavera. El director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, destaca que el turó de la Seu Vella té un gran valor arquitectònic i escultòric, amb un claustre més semblant a una mesquita que a una catedral romànica i que té unes dimensions úniques.
El podríem significar a lo que és el claustre. Un claustre que per la seva situació abans d'entrar a la nau amb una formació més semblant a una mesquita que no pas a una catedral romànica de transició i que té la galeria Mirador, unes dimensions úniques, té uns valors escultòrics i d'això que potser ja ho justificarien. Però a part de tots els valors arquitectònics, tenim un turó que, com li agrada dir el Joan, és la gènesi i la síntesi de la ciutat de Lleida. És a dir, tot allò que ha passat de bo i de dolent a Lleida s'ha iniciat al turó de la Seu Vella i tot allò que ha passat a Lleida sintetitza en aquest punt.
Per cert, que ja sabeu també que a les primeres setmanes de l'any doncs, tenim dades de serveis de l'any anterior. Doncs mira, la Seu Vella ha rebut més de 100.000 visitants per primer cop des del 2003, concretament van ser 100.006, però vaja, que s'ha superat aquesta barrera dels 100.000 visitants. I a comarques, veïns de Baix Pallars temen que la investigació minera al municipi pugui contaminar les aigües de boca d'alguns pobles. L'associació Lopedrís s'oposa a la concessió del permís a l'empresa Cobalt Rock i demana que el govern obri un procés informatiu. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el trigues. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs parlem d'esports, i és que el Lleida llista, parlem d'hoquei, li falten encara 40.000 euros per acabar de tancar el seu pressupost. Continua sense patrocinador principal, malgrat classificar-se per la Copa i tenir un peu i mig als quarts de la Europe Cup, amb el projecte de mecenatge que van posar en marxa farà ja un parell de mesos, només ha recaptat un terç del que es preveia. Per tant, 40.000 euros són les que encara els hi falta per cobrir el pressupost del Lleida llista.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Molt bé, doncs ara anem a fer memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tal dia com avui, ja transitem per un 10 de gener. Mm-hmm. Ens traslladem 25 anys enrere, cap a l'any 1994. Vale. Per cert, que no hem rebut... Mira, ho pensava, eh? Deixa'm que recordi el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, si ens escolta algú...
Doncs, l'has dit molt de pressa, no sé si l'han pogut agafar.
664-526-180, vale. Perquè ja el saben, eh? El dic, si no el tornarem a dir. Dic, si ens escolta algun directiu del Lleida Esportiu, que ahir la Mari Carmen i jo aquí ens vam inflar de patriotisme i vam estar dient que la gent s'ha de fer socis i tal, però no ens ha arribat cap oferta per fer cap spot publicitari ni res.
Ah, bueno, bé.
Ho dic perquè, bueno, vull dir, estem disponibles.
Sí, nosaltres allí ho vam fer gratuït.
Això,
vale,
ens envieu un WhatsApp, algú de Lleida Esportiu, 664-526-180, i nosaltres amablement, escolta, quasi bé anirem a buscar la gent perquè es faci socis de Lleida.
Això.
En fi, bromes a part, que tenim un camp molt maco, que tenim un camp centenari, que tenim un camp gran.
Fa 100 anys, aquest any,
sí,
no?
Sí, sí, ja l'ha fet.
Fa 100 anys, ja aquests 100 anys.
I que hauria d'estar una mica més planet. Una mica més.
Una mica, una mica més. Vinga, doncs, anem al 10 de gener i hem de dir que va amainar, fa 25 anys, va amainar el temporal de neu que va patir el Pirineu de Lleida. Les cadenes eren necessàries encara als ports de la Bonaigua i al Portillon. Un despreniment al sud de França va enderrocar una vivenda. Protecció Civil advertia d'allaus a les comarques del nord de Lleida degut a l'acumulació de neu que va arribar a ser de més d'un metre a la comarca de l'Alta Ribagorça. Uh-huh. També la paeria era notícia a la premsa i a la ràdio perquè va definir el disseny de dos pàrquings subterranis. Els estudis previs estarien acabats durant el mes de gener. Es confiaven que l'obra sortís a licitació en el primer trimestre del 94. S'estaven elaborant el plec de condicions per l'escorxador i zona alta, i l'informe contemplava els accessos i també com urbanitzar la superfície. Lo de la zona alta sí que ha arribat a bon termini, per la plaça de Carvinyes, però el de l'escorxador,
nanai.
Bé, la paeria també volia eliminar les barreres urbanístiques del casc antic. Aquesta actuació de l'ARI es va realitzar en el bienni 94-95. Intentaven desmargilitzar els carrers peatonals i amb escales, i era un dels objectius molt important l'ús públic dels solars d'edificis enderrocats. L'Ajuntament va destinar 102 milions en millorar l'espai urbà del nostre centre històric.
Jo, deixeu-me ara que trenqui una llança a favor de l'Ajuntament. I, escolta, ara que no s'escolta ningú, eh? El casc antic s'hi ha fet moltes coses.
Mm-hmm, sí, sí.
Només té un problema el nostre casc antic. És que en té tantes per fer que les que es van fent sembla que no es faci res.
Al carrer de la Palma se nota més. Carrer Cavallers, la part de baix també.
No, no, falten moltes coses però... per fer. Però sí, sí que és veritat que s'hi van fent coses.
Sí, 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 ara... se n'han fet, però jo vull dir, jo vull dir, vull llançar a l'Ajuntament també una petició.
Sí, sí, per això dic, una petita llança,
una
jo
petició,
trencat, eh, només.
Lo carrer Botés està degradadíssim. Lo carrer Botés és allí on s'hauria de fer alguna cosa. Hi ha moltes, moltes cases enderrocades.
Però ja, avui, no
però,
demà.
Però ja, ja, sí.
Los no, perquè perdem el temps fent estudis, propostes, ho preguntem, a veure què fem. Bueno, ara arribat l'estiu, tornem-ho a estudiar. Ara l'estudi que vam fer l'any passat ja no serveix. Tornem a fer un altre estudi, no, no, a veure què fem.
Hi ha alguns,
fem.
Clar, algunes, si zones, algunes zones que estan encara degradades i que s'haurien de millorar, de millorar. Això ho dic perquè, perquè soc passo i soc una usuària d'aquella mm-hmm. zona i ho puc dir, vull dir perquè ho conec.
Estem molt reivindicatius avui, ja? Escolta, a veure.
Bueno, venga, doncs ara parlem del senyor Josep Borrell, que ara el tenim al govern.
El Borrell ha tornat?
Ha tornat
ja fa uns mesos
Borrell,
i a més ha estat en centres de polèmiques vàries.
El tenim, amb, vull dir, amb càrrecs a Madrid, amb el PSOE i tot això. Doncs en aquell moment era ministre d'Obres Públiques, i Òscar Ribas era el cap de govern en funcions d'Andorra. I tots dos eren partidaris d'unir Espanya i Andorra per Tor, pel poble de Tor. Però Josep Borrell considerava que era prioritari el túnel de Salou.
El túnel fantasma de Salou.
Efectivament. Generalitat i...
Em dic fantasma no perquè no es mereixi ser-hi, sinó perquè no hi és.
Perquè no hi és, no ha sigut.
Perquè no hi és.
Però és que fa ja anys que n'estem tornant a... que n'estem parlant,
no, fa 25 anys se'n parlava setmana sí, setmana
exactament,
no.
Exactament, exactament. Doncs, i llavors se considerava prioritari aquest túnel i la Diputació tenia l'última paraula sobre aquests enllaços. Bueno. El ministre va anunciar una nova inversió al port del Cantó i el govern va crear un pla estratègic pel Pirineu.
Doncs una altra història. Com gastar diners en paper...
I val molts diners un projecte, eh?
Clar, és que un projecte,
un pla... Hi ha moltes persones que no ho saben, val molts diners,
un pla estratègic, un estudi, digue-li com vulguis, perquè té molts noms, això. Al final és agafar, contractar una empresa de tercers, que després també aquí ve el lío, que no saps de qui és, perquè omplin uns dossiers i et facin allí uns projectes, que normalment són molt macos, les coses com siguin, però que ja saps que no servirà per a res, perquè no es faran. I ho dic ara amb la trampa no, de que la història ens dona la raó.
Clar, mira, és molt fàcil dir-ho,
sí,
però
bueno.
Sí,
que ho podem dir de molts projectes, això.
Sí, sí, sí.
En fi.
Bé, acabem un 10 de gener del 94. Més de 7.000 persones van visitar el pessebre de Sant Guim de la Plana.
Ah.
L'any 94 es van renovar 50 escenes i es van recaptar unes 350.000 pessetes.
Veus, a l'any 2018 i 2019 que hem començat, la majoria de naixements vivents han hagut de deixar de fer-se per problemes burocràtics amb l'Ajuntament de Torn. És que, de veritat, si no ens prou complicada la vida, tranquils, que tenim l'Ajuntament o el polític de Torn per acabar-lo de complicar. És així.
És el que toque.
Ja veig que avui ha sigut un dia així potent. Jo torno a dir el WhatsApp, perquè si algú ha de dir alguna cosa, doncs que ens ho enviï de veu, que també ens agrada escoltar veu, i si no, escrita. 664-526-80. Mari Carmen, apa, fins demà.
Hola, adéu, fins demà.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973-272799.
Ja sabeu que els dijous ens acompanya normalment el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia tingueu.
Recordo que el Josep Lluís és advocat, però a més també docent, per tant... també es nota a l'hora de parlar que sap buscar aquesta manera pedagògica, perquè de vegades les lleis que és una cosa que necessitem pel dia a dia per sobreviure, de vegades costa d'entendre-les.
Malauradament és així. Les lleis tindrien que ser clares. Ojalà fossin prou clares i concretes perquè la gent les entengués de bones a primeres.
Ho dic perquè va bé que una persona que, a més, té una experiència llarga amb ensenyament, amb pedagogia, doncs ens ho expliqui aquí els dijous, perquè sempre t'ho fa més entenedor. Mireu, avui anem a tocar un tema que ens va arribar a través del WhatsApp de més d'una persona. Ja sabeu que tenim un número al 664-526-180, 664-526-180, en el qual, doncs, persones ens envieu, doncs, escolta, a mi m'agradaria que tractéssiu d'un tema... Bueno, doncs, entre tota aquesta gent que va enviar temes, n'hi ha hagut un de recurrent, que el tractem avui, és el tema dels lloguers, dels pisos, del lloguer de pisos, per entendre'ns, dins de la ciutat. Perquè això té un... Bueno, té coses que sabem i coses que no sabem.
A veure, el tema dels lloguers, el tema dels arrendaments en general és molt complex. En primer lloc, tindríem que parlar de que hi ha arrendaments urbans i, per contraposició, els arrendaments, diguem-ne, rústics, el que aquí anomenem contractes de conreu. I dintre dels arrendaments urbans hi hauria la distinció entre arrendaments de vivenda, arrendaments de locals, arrendaments d'indústria, els arrendaments turístics, els arrendaments de temporada... O sigui, hi ha una pluralitat immensa. Nosaltres, més rient, els del nostre gremi, parlem de los enredamientos urbanos. Los enredamientos urbanos, perquè és una cosa complexa que, a més, s'acumulen diverses lleis. És a dir, tenim una llei vigent, però hi ha arrendaments que es remunten a 10, 20, 30, 40, 50 anys a lleis anteriors, i el tema és complicat. I potser aquí la necessitat de parlar avui d'aquest tema ve perquè del dia 18 de desembre de l'any passat se va aprovar un real decret llei...
De
mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer, no? Que ve a aclarir i a reforçar la posició de l'arrendatari, i que això és la novetat, no? El que es busque, i sobretot a les grans ciutats, estem pensant en Barcelona i Madrid, però no estan exentes altres ciutats d'un calibre una mica més petit, és millorar, incrementar l'oferta, baixar els preus, fer que la durada del lloguer sigui més llarga, ja verem que estem d'alguna manera duplicant plaços, i també limitar fiances i evitar discriminacions. Hi ha tota una sèrie de mesures que, si vols, anem repassant, i que intenta reforçar la posició del llogatari.
Mm-hmm. Ara ens parlaves de la... Bueno, ara tu suposo que ho tens preparat d'una manera, jo et vaig preguntant també, de la durada dels lloguers.
Sí.
Clar, jo és una cosa que no tenia clara, o sigui, per llei fins ara ja t'obligaven a tenir una durada mínima.
Sí, a veure, sempre estem parlant dels lloguers, diguem-ne, normals. No estem parlant dels lloguers de temporada a la platja, no estem parlant de circumstàncies extraordinàries com puguen ser el que s'anomenen vivendes suntuàries, estem parlant d'aquelles que tenen més de 300 metres, sinó que estem parlant del lloguer normal de vivenda en què ara hi havia una durada mínima de 3 anys. Uh-huh. Val? L'altra qüestió és que voluntàriament vulguem ficar un pla superior, cap problema. Tot el que sigui millor a favor de l'arrendatari no té límit. El que no podem fer és restringir els drets. Aquest plaç de 3 anys actualment passa a 5 anys si es tracta de que el propietari sigui una persona física, i si és una persona jurídica, si és una societat, imaginem un banc que ens ha llogat un pis, en aquest cas ja passem a un mínim de 7 anys. Val? Per tant, si fixéssim qualsevol plaç inferior, l'arrendatari tindria de dir, no, escolti, vostè encara que digui 3 anys, i el meu mínim és 5 anys, el meu mínim és 7 anys.
Però i si em presenten un paper d'una durada d'un any i l'assigno?
Cap problema, perquè tot allò que signem, a veure, lo normal, lo convenient, lo recomendable és que es facin les coses bé. Però si signéssim aquest document, no serveix de res perquè estem anant contra una norma imperativa.
Val?
Lo qual no vol dir que jo, com a llogater, tinga dret a desistir, tinga dret a marxar abans d'aquest plaç de 5 anys, abans d'aquest plaç de 5 anys, una vegada transcorreguts 6 mesos, i amb el corresponent sempre preavís a la propietat, doncs perquè busqui un altre llogater. Uh-huh. Però jo puc desistir abans. La propietat el que no pot fer és, excepte situacions de necessitat, és a dir, pot ser que el propietari tingui necessitat de recuperar la vivenda per anar a viure ell, un familiar, i sempre quan això sigui cert i amb un preavís, aquest plaç de 5 o aquest plaç en el cas de set no concebeixo que pugui haver una necessitat, però en el cas de persones físiques pugui retallar aquests 5 anys.
Mm-hmm. Molt bé. Què més ens ha portat aquesta revisió de la llei?
Bueno, crec que una altra qüestió important, a més del tema del PLAS, que és... caldria també afegir una qüestió al tema del PLAS. La pròrroga del contracte. Una vegada han transcorregut aquests 5 o aquests 7 anys, quan arriba el venciment, hi haurà una pròrroga de 3 anys. De 3 anys més, si les parts no diuen res.
Uh-huh.
Si les parts no diuen res. I cada vegada que acabe la pròrroga, hi haurà una pròrroga més de 3 anys, si, insisteixo, les parts no diuen res o no estableixen una cosa diferent.
Sí, és a dir, puc signar un contracte i si tot va bé, està anys i anys.
Anys i anys. És a dir, el que passa és que sempre hem d'estar atents si soc sobretot la, en aquest cas, la propietat, en el sentit de que abans de que transcorregui el plaç, comunicar, fer faiment a l'altra part, dir, escolti, miri, no li vull prorrogar a vostre el contracte, perquè la pròrroga sí que és un dret, no és una obligació, no? Això també seria una qüestió important, uh-huh, perquè a vegades la gent se pregunta, escolta, quan és la pròrroga? La pròrroga, en principi, està prevista per 3 anys.
Molt bé. Parlaves de la fiança, també. La fiança és un import que hem de fer efectiu abans d'entrar, o sigui, el moment de llogar un immoble, uh-huh, i que jo no sé si... Suposo que està bé regulat.
Bé, no, fins ara existia... A veure, sempre hi ha coses que són imperatives, hi ha coses que són el que nosaltres anomenem que estan a l'autonomia de la voluntat de les parts, el que es pacte, no? Actualment la fiança, a part de que pugui ser necessària doncs per garantir si hi ha desperfectes a l'acabament del contracte, que aquesta és la finalitat de la fiança, uh-huh, realment, no preveure impagaments, tot i que a vegades s'utilitza per això. El que fa és limitar-la. Limitar-la perquè abans la fiança podia també ser un element discriminatori, és a dir, dona'm una fiança de 10 mesos i d'aquesta manera doncs, desincentivo a segons... No, la fiança està limitada en principi amb una mensualitat de renda i en cas de vivendes i de 2 mesos en cas d'arrendament diferent de vivendes. Estem pensant de local, val? Lo que passa que la llei diu que permet una garantia complementària que no sigui en metàl·lic, que pot arribar fins a un equivalent de 2 mensualitats de renda. Estic potser pensant en el cas d'aquelles vivendes o locals que estan arrendades a mobiliari o que hi ha altres coses afegides, és a dir, que el propietari, per exemple, se fa càrrec en principi de despeses, no sé, de consums elèctrics i que després repercuteix pues, per evitar que aquests consums... Se tenen que raonar, però en principi la fiança queda també acotada. No?
Aquest tema d'acotament de la fiança, tenint en compte que la finalitat és aquesta, no? Que quan te deixen el pis, teòricament el contracte ja dius que l'han de deixar tal qual el troben, però ja sabem que la realitat, doncs, de vegades, doncs, et trobes un pis amb que les parets doncs, estan malament, que hi ha hagut alguna modificació que no s'havia pactat, alguna història. Clar, una mensualitat de fiança és una maniobra petita.
Sí, és un marge de maniobra petit, però jo crec que s'ha pogut evitar aquestes discriminacions. I després hi ha el tema aquest de la garantia complementària, que a més exigeix que no sigui metàl·lic, pues això queda una mica pues, com a una cobertura col·lateral d'aquests altres factors, no? Ja veurem com s'interpretarà o ja veurem com s'acabarà de fer, no? Uh-huh. Aquesta és una de les novetats. En quant a un altre dubte que pot haver és, escolti, miri, el tema de la renta. El tema de la renta seguint lliure.
La renta és el que vols cobrar.
El que vols cobrar. És a dir, pots ficar de més, pots ficar de menys, en funció dels factors que siguin.
Per cert, abans parlaves de la duració, que ara s'allarga fins als 5 anys. Dins del contracte tu pots establir que cada any s'actualitzi
el
preu?
Sí, ja també la llei preveu les clàusules d'actualització, això és que ho pots preveure, pues, evidentment, per adequar-se a la realitat, no? També es preveu el tema dels gastos, de despeses, possibles despeses de gestió immobiliària, quan és l'inquilino qui busca aquest servei, pues el pagarà ell, i a més altres casos, en principi, els gastos de gestió immobiliària són a càrrec de la propietat, no?
El tema de despeses, per ser de comunitat, de serveis, etc., això s'han de posar d'acord? O la llei marca alguna cosa?
No. El tema renta en general és un tema llibertat de renta. D'alguna manera forma part essencial del dret a la propietat que preveu la Constitució. La renta la fixarem de comú acord i qui es fa càrrec de les despeses i com se fan càrrec d'aquestes despeses igualment. És a dir, uh-huh, el normal és que els consums siguin de càrrec de l'arrendatari, però hi ha qüestions com, per exemple, puguen ser el tema de la comunitat de propietaris o, per exemple, el tema de l'IBI, de antigament parlàvem de contribució, això també és una cosa pactable.
Molt bé. Ens quedem sense temps, però no acaben amb aquest tema sense parlar de dues coses concretes, com és el tema de les mesures econòmiques i fiscals en matèria de vivenda i de lloguer. No sé si es modifica alguna cosa amb aquesta llei.
Bueno, lo que es possibilita és que aquells pisos que no estiguen en lloguer hi hagi un plus, diguem-ne, en el tema de l'IBI. És a dir, d'alguna manera el que m'estan és incentivant el que lloga la vivenda, perquè si no pagaré més IBI, no? I ja per acabar, si et sembla que dius que aquesta falta de temps, hi ha una qüestió que també és important, el que diu la disposició transitòria de la llei. Els arrendaments antics, és a dir, els arrendaments previs amb aquesta reforma del desembre, se segueixen regint per la normativa vella. És a dir, ningú pensa que això té efectes retroactius. Això es tenia abans un contracte que no gaudiré ni desavantatges ni desinconvenients de la nova llei. Això empeça a tindre vigor al mes de desembre i, per tant, no té efectes retroactius.
Molt bé. Doncs, escolteu, és un tema prou interessant i prou complex, també. Avui hem donat les bases d'aquesta nova llei, per entendre'ns, però jo el que us recomano, com sempre, si teniu un tema particular, és que us acosteu a Gonzalo Advocats, al carrer Blondel 11, a la primera planta, i allí exposeu el vostre tema concret. Com sempre, avui hem estat amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, gràcies.
Gràcies i bon dia a tothom.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
La Grada et porta a l'RCDE Stadium. Viu-la en directe. Si vols assistir a tots els partits de Lliga i Copa que queden per jugar aquesta temporada a l'RCDE Stadium, fes-te'n subscriptor per només 99 euros. Truca avui mateix al 93 222 27 22. 93 222 27 22.
Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aulet. La millor roba de dona a un 50% de descompte. Punt 15 euros. Pantalons, faldilles i camises a 22 euros. Jaquetes esportives a 42 euros. Jaquetes, abrics i parques a 47 euros. Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aulet. La Serre Aulet. Doctor Fleming 11, Lleida. La Serre Aulet. Rebaixes al 50%.
Oblida't del fred, però no de la moda. El periòdico presenta una col·lecció exclusiva de colls bufanda dissenyats per la marca de moda Quimot. Aquest cap de setmana, primer coll bufanda per només 7,95 € amb el periòdico.
Sabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Sabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Sabela, 20 años en tú.
Doncs en tenim tres per sobre de tres quarts d'una, dijous, i ja sabeu que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Com estàs?
Mira, pues a tope con enero y con muchas ganas de volver a las rutinas, porque realmente que te escapas de la rutina si no tienes muy bien montado todo, ¿no?
Oye,
lo dicen los pacientes todo el día.
Si eres colaborador de esta casa, cuando digas la expresión a tope, siempre tienes que decir a tope con la cope.
Claro. A tope con la cope.
Oye, por cierto, han empezado a desfilar pacientes ya por la consulta, ahora que ya estamos a 10 de enero, ya... ¿O todavía les cuesta esta semana?
Tengo que decirte, ya te lo he dicho otras veces, porque yo tengo mucha suerte y estoy muy contento porque nosotros no trabajamos desde la dieta milagro.
Ajá.
Y con que los pacientes lo saben, da un poco igual en qué momento empiezas una pauta.
Bueno, sí,
entonces,
ya.
Entonces, en el momento, ya no notamos esos picos tan grandes de subida después de enero y que te bajan un montón antes de las fiestas.
Muy bien.
Entonces, es muy equilibrado, muy, 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 muy lineal. Sí que es verdad que es un momento donde hay pacientes donde se animan a empezar por los retos y por las con las buenas intenciones, pero no tenemos estas subidas y bajadas tan grandes muy como bien. En otros sitios quizá, ¿no?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema relacionado con, bueno, médico, relacionado con el tema de la nutrición y de la salud.
Sí, desde luego, porque mira, pues justamente esta semana me he encontrado con muchas personas que nos escuchan y entonces me han propuesto un montón de temas y yo animo a que la gente me escriba por las redes sociales o sí. nos llamen al número, porque realmente me han propuesto un tema que me gusta bastante, además que lo trabajamos y nunca lo hemos hablado, que es el SOP, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico.
Ajá.
Es un síndrome que afecta a muchas mujeres y la verdad que desde el punto de vista nutricional se puede trabajar desde muchos aspectos.
¿En qué consiste?
Vale, el síndrome de ovario poliquístico es un llamémoslo trastorno, donde en el momento que la mujer, pues el óvulo sale del ovario, este óvulo no por un problema hormonal propio de la mujer, ese óvulo se queda enquistado en el propio ovario.
Ah.
Entonces se queda enganchadito y se forma un pequeño quiste porque el óvulo no ha podido salir bien del ovario y se forma un quiste de agua y se forma, entonces los ovarios se van llenando de quistes y entonces pues se llama que es un síndrome de ovarios poliquísticos.
Y esto
hay veces que pasan los dos ovarios y hay veces que pasa solo en uno, hay veces que un mes no pasa y otros meses sí, pero el fondo real es que la mujer tiene una alteración hormonal que le evita de que la ovulación vaya con fluidez.
Claro, ¿y esto a través de la nutrición podemos incidir?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta alteración hormonal como tal genera unos efectos secundarios importantes, desde acné, hirsutismo, o sea, la mujer suele tener un vello facial así alrededor de las mejillas o la espalda, que le sale un poquito más de vello, puede causar infertilidad y una de las cuestiones importantes es que genera un poquito de resistencia a la insulina, incluso una diabetes tipo 2, ¿no? La resistencia a la insulina no quiere nada más decir que tú estás tolerando un poquito, como esa intolerancia sutil a la glucosa, a los hidratos de carbono. O sea, de fondo la persona no metaboliza o no tolera bien los hidratos de carbono. Entonces, al no metabolizarlos bien, ese metabolismo va un poquito más lento, más a ralentí, y entonces el sobrepeso y la obesidad aparecen más fácilmente. Es una clásica persona que te dice, yo como poco y enseguida subo de peso. Uh-huh. Es muy posible que sea una mujer que esté pasando por estos episodios, ¿no?
Vaya.
Entonces, la resistencia a la insulina no quiere decir nada más que tu cuerpo no está aceptando bien la glucosa. Uh-huh. Y para ello tiene que segregar más hormonas, más insulina.
Claro, entiendo que se tiene que controlar bastante lo que se come, entonces.
Desde luego. Entonces, claro, se ha ido viendo con el tiempo de que el trastorno tiene tres pilares importantes. El primer pilar es un tratamiento hormonal, si el ginecólogo lo ve necesario, desde luego. Un tratamiento médico como tal, un tratamiento de medicamentos, si él lo requiere, ¿no?, el paciente. Y un tratamiento nutricional, porque se ha visto que estos pacientes, como no atiendan bien las necesidades nutricionales, se descontrola más. Entonces, ¿qué pasa? Que a más peso, más porcentaje de grasa, más necesidad de insulina, y entonces la persona empeora todavía, cada vez genera más quistes. O sea, el síndrome ovario poliquístico empeora con el peso. A mayor peso, mayor complicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los pilares importantes es la nutrición.
Claro.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la nutrición? De fondo, tiene que haber una reducción de los hidratos de carbono a nivel general en comparación con la población. El hidrato de carbono, si ya nosotros somos un poco pesados con el tema de los hidratos de carbono, el paciente con ovario poliquístico tiene que ser un poquito más riguroso.
El pan, vamos.
¿Qué significa reducir los hidratos de carbono? Pues lo primero es reducir los azúcares simples, ¿vale? Pero así como una persona pues que no tenga ese tipo de problemas se puede permitir algunos dulces, algún azúcar añadido, ¿no? Eso que te dicen, pues yo me pongo medio sobrecito de azúcar. Esta persona debe de evitar a toda, pues en su primera línea reducir los azúcares añadidos. Los debe de eliminar y los debe de sacar de su dieta. Así como las harinas refinadas. Entonces estamos hablando de la harina que se encuentra en el pan, la pasta blanca, el arroz blanco, todo lo que son harinas porque hagamos repostería, porque rebocemos una carne, porque utilicemos un poco de harina para espesar, por ejemplo, alguna sopa, algún suquet, todas las harinas refinadas hay que retirarlas, hay que disminuirlas. Harinas refinadas y azúcares simples como tal.
Muy bien.
Y el hidrato de carbono, o sea, hay que priorizar mucho todos los hidratos de carbono complejos, como las frutas, las verduras, los lácteos, y los hidratos de carbono complejos como la legumbre, ¿no? Y entonces intentar disminuir un poco, aunque sea la pasta y el arroz integral, controlar las raciones, no debería de haber mucha cantidad, porque esta persona, este hidrato de carbono, aunque sea en poca cantidad, enseguida lo encuentra como que es mucha, porque hay una segregación de hormonas importantes. Uh-huh. Entonces, hay que controlar la ración sin pasar hambre. Hay que buscar los hidratos de carbono más saciantes como la legumbre, ¿vale? Y es importante que algunas veces, hay muchos estudios que se han evaluado el ayuno intermitente en estos pacientes. Podría ser interesante días concretos de la semana hacer una reducción total de hidratos de carbono y quedarnos con la ingesta de grasas saludables, vegetales y proteínas, ¿vale? Hay que ir con cuidado, esto consultar con el nutricionista, una persona experta en ovario poliquístico, porque no es fácil el tratamiento. Y pensemos que el 20% de las mujeres están afectadas, no es un porcentaje bajo.
Claro que te estoy escuchando y la verdad es que hoy hemos hablado del tema, hemos dado unas líneas generales básicas, pero veo que esto es muy personalizado, es decir, cualquier persona que crea que pueda estar afectada, primero que lo corrobore con su médico, uh-huh, y después visitar un nutricionista, per exemple a Disanta Nutrició, amb el Christian Dide i el seu equip, per a fer un plan personalitzat, perquè, claro, després cada persona és diferent, no? Pode tenir mil i unes incidències extras, con lo cual...
Nosotros lo que vamos haciendo es buscando esta combinación de hidratos de carbono con los demás de nutrientes, porque hay algunas mujeres que aceptan un poquito más y hay algunas mujeres que aceptan un poquito menos. Entonces vamos buscando esa combinación ideal para esa persona. Claro. Muy importante, y evitar el sobrepeso.
Doncs ja ho sabeu, directes cap a buscar consell personalitzat amb l'equip de Disanta Nutrició, amb el Christian Didier al capdavant, però tenen tot un equip al darrere, alcalde Porqueres 74, i si no a la web de disantanutricio.com. Cristian, oye, que ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros.
Ricard, buenos días, gracias.
Joan, ¿qué tal? Buen día.
Bon dia a tothom.
Doncs obrim aquesta finestra dels records, com sempre, que ens durà directes cap a la una. Cap on anem avui?
I anem cap a Miralcamp.
A Miralcamp.
Per parlar de l'encant de Miralcamp. Mm. I no l'encant del poble, que sí que també ho és, perquè està allà encembellat, té tota la plana d'Urgell als seus peus, però és un encant que es feia i que ara explicarem als nostres oïdors perquè es feia a tots els pobles. Repetim, que Miralcamp té el seu encant. Ningú no en dubta. Però no parlem de l'encant de la població o de la vella mirada sobre els camps, sinó de l'arrelada tradició de fer l'encant. Quan arribava, en aquell cas concret, Tots Sants, era tradicional celebrar el novenari de les ànimes, que consistia a fer, durant 9 dies, sermons a l'església. I per pagar les despeses del predicador, s'arreplegaven presents del poble, els quals, el dia de Tots Sants a la tarda, se subhastaven en un acte conegut com l'encant. A més de diversos presents, era tradicional que la gent donés oli, sucre, ous i anís. L'església pagava una saca de farina i llavors tot el que havien arreplegat ho duien al forn d'en Jaume Sió, que ell va ser el nostre interlocutor al seu dia, per tal de que pastés coques. Per fer aquesta feina, diu que li pagaven 5 pessetes i diu que sortien unes 150 coques, les quals doncs era tradicional de subhastar, i així les coques és el que havia donat més prestigi a l'encant de Miralcamp. Era costum anomenar algunes coques amb el nom, per exemple, del metge, del capellà i algun altre nom important de gent de la població. I aquestes coques eren les que tenien el preu més elevat al moment de subhastar-les, ja que l'home intentava quedar-se la coca que portava el seu nom. També hi havia qui donava pa, el qual també se subhastava, i solien comprar-lo gent necessitada per així tenir-ne per menjar sense gaire cost. I l'encant també, com tantes altres coses, és un record de la finestra del passat. I la dita d'avui per acabar ens diu: de llunes la de gener, i la d'octubre també, perquè també brilla molt a l'octubre.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem ja directes cap a buscar les senyals horaris que ens indicaran que hem arribat a la una. Recordeu, que s'ha donat aquesta xifra de que la Seu Vella ha passat dels 100.000 visitants. Han estat 100.006, però vaja, que han passat dels 100.000 visitants, una xifra que no s'assolia des del passat 2003. Ara sí, la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i de seguida comencem la nieve en la COPE. Avui sí, amb la realitat, amb els gruixos, amb les activitats, amb les pistes. Fins a les dues, amb el David Velasco.